Continuem a l'espai interreligiós, a Nova Ràdio Lloret, ara mateix amb la religió catòlica i amb la parròquia de Lloret. El nostre rector és el mossèn Josep Maria Castellà. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Després d'una setmana on hem tingut com a darrera intervenció a la presidenta de Càritas, hem parlat d'aquest servei molt important i alhora del ventall de possibilitats que ofereix. Avui arribem a aquest dissabte amb una invitació amable al cristianisme.
Sí, són les paraules del senyor bisbe que ara escoltarem. I ho comentarem. A veure, què vol dir això, aquesta invitació, no?
Escoltem aquesta reflexió, doncs.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Diumenge 6è del temps pasqual. Invitació amable al cristianisme. Aquest diumenge, els que participem de l'Eucaristia, escoltarem una invitació de l'apòstol Sant Pere a estar sempre a punt per donar una resposta a tothom qui demani raó de l'esperança que tenim, amb serenor i respecte. Ofereixo alguns pensaments en relació amb aquesta invitació. Cal remarcar l'esforç dels preveres, diaques, laics en missió pastoral i catequistes per donar raó de la nostra fe. Cal donar gràcies als escriptors, periodistes, directors de cinema, músics, pintors i escultors que amb les seves intervencions orals, escrites i obres artístiques de diverses maneres mostren la fe i l'esperança cristiana. Tanmateix cal considerar que són molt pocs els considerats pensadors que en els mitjans donin raó de la fe, sobretot afrontant la reflexió en temes polèmics i controvertits. Per exemple, el catolicisme francès, amb moltes arrels culturals, es mostra més disposat per intervenir en el debat de qüestions actuals i per afrontar-les des de la proposta cristiana. Alhora, ens cal reconèixer uns certs dèficits en la formació cristiana de molts cristians, dèficits que els bloquegen quan han de respondre a preguntes i a qüestions que familiars, amics o companys els presenten. Mantenen la fe amb una gran fidelitat en l'àmbit personal, però no s'atreveixen a donar respostes. Malauradament es considera que és missió només dels bisbes, capellans, diaques i altres persones preparades la necessitat de donar raó de la fe, però no de qualsevol creient en la mesura de les seves possibilitats. Això val per als pares envers els fills, per als avis amb els nets, per als profes envers els alumnes, per als treballadors amb els companys, per als amics envers els amics. Diverses persones, d'una manera sincera, m'han comentat en diverses ocasions: a Catalunya sembleu l'Església del Silenci. Potser per això aquests dies he recordat un gran defensor del cristianisme del segle II, nascut a l'actual ciutat palestina de Nablus, a 73 quilòmetres de Jerusalem, Justí. En aquell moment, Nablus era una petita ciutat romana denominada Flavia Neapolis. I he pensat perquè en aquesta ciutat hi ha el pou on Jesús es va trobar amb la samaritana. Justí es declara filòsof, amant del saber. A la seva joventut va cercar amb passió la veritat que no trobà en les diverses escoles i tendències filosòfiques. Quan tenia 30 anys, va assistir al martiri de cristians i quedà impressionat de la seva fortalesa i convicció. El fet va provocar que llegís els escrits sagrats dels cristians amb l'ajuda d'algun catequista de la comunitat d'Efes. Es va convertir, fou batejat, s'instal·là a Roma i fundà una escola per ensenyar el que considerava la filosofia veritable, la filosofia cristiana. Va escriure una apologia del cristianisme per donar a conèixer la vida i celebracions dels cristians i per reflexionar sobre el cristianisme i la raó, la filosofia. L'escrit està adreçat a l'emperador, als seus fills, al senat i al poble romà. Demana que jutgi els cristians només després d'escoltar-los, perquè són una comunitat pacífica, raonable i beneficiosa per a tots. La seva argumentació es fonamenta en el caràcter raonable de la vida i fe cristianes. És un esforç per dialogar amb la cultura i la política del temps amb cordialitat i simpatia. Aquest esforç ha continuat durant els segles. És necessari que avui també es realitzi a casa nostra. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Hem escoltat aquesta intervenció setmanal del bisbe Francesc Pardo, que avui ha titulat Invitació amable al cristianisme.
Sí, ell parteix de la lectura de la paraula de Déu que farem avui a la tarda i demà diumenge, en què la segona de les lectures hi ha un tros de Sant Pere que ens diu, mireu, heu d'estar sempre a punt per donar una resposta a tot aquell que us demani a veure quina és la raó de la vostra esperança. I feu-ho, educadament, no pas allò imposant, respectuosament. Saber donar resposta. I m'ha agradat molt la idea, m'agrada que el senyor bisbe ho plantegi, i a més, mira, ens dona motiu de comentar-ho, no? O sigui, creure ha de ser una acció així d'aquestes cegues, totalitàries? O pot ser raonada la nostra fe? Jo l'admiro, la fe aquesta. I admiro les persones que, malgrat tot, tenen sempre aquesta fe, i ho hem vist en persones grans, sobretot. Però ara arribem a un moment en què la gent té estudis. Jo no sé si els aprofiten o no els aprofiten, els estudis. Però és que ara tothom, doncs, arriba gairebé a batxillerat, no? Molta gent amb carreres universitàries. Han après, no sé si molts han seguit coses de filosofia. La filosofia ensenya a pensar. La filosofia ensenya a treure conclusions. La filosofia te va entrenant veure unes coses, relacionar-les i arribar, doncs, a descobrir-ne una altra. És com una equació, gairebé, no? Despejar l'equits, que dèiem nosaltres, com érem petits. Doncs la filosofia ajuda a pensar, i molta gent s'hi atreveix a pensar. Suposo. Hi ha gent que no pensa, que estan tota la vida agafats amb una màquina anar picant tecles i fent no sé què. Però en general jo penso que sí que hi ha gent que pensa. Per això, doncs, jo penso que és veritat que creure sempre suposa un salt en el buit. Creure sempre suposa, doncs, donar un pas així endavant. Però és un pas que el fas perquè hi ha algú que et mereix la confiança. Hi ha un pas que el fas perquè, doncs, hi ha algú que et proposa un estil de viure, un estil de conviure, de relacionar-se amb els altres, jo diria molt positiu i molt beneficiós per la comunitat i per un mateix també. Em refereixo, doncs, al cas de la fe cristiana. Creure en Jesús no és una opció cega, sinó una opció que pot ser molt ben raonada. I aquí està una mica la cosa, doncs, que em sembla que avui dia no desmereix gens de la fe cristiana. No creiem en un qualsevol perquè ens l'han imposat. Creiem en algú que ha donat la vida. I avui dia, que sembla que tornem a valorar molt la vida de cada persona. Aquest avui dia que, doncs, certament, de vegades hi ha molta gent que desapareix amb naufragis, amb guerres i tot això, i malauradament sembla que ens hi acostumem, però de vegades es mobilitza mitja humanitat per salvar una vida. Avui dia, que sembla, doncs, que volem avaluar fort en nosaltres tot això de la vida de les persones, trobes en el cristianisme tota una filosofia, una manera de ser, una manera d'estimar, una manera de comprometre's que afavoreix la vida de cada persona. Per això m'encanta, doncs, que el senyor bisbe hagi agafat aquest aspecte, no? Estigueu a punt. Estigueu a punt per explicar el per què sou cristians. Estigueu a punt per donar una resposta del per què creieu que doncs, hi ha un projecte de vida que val la pena. Esclar, primer tot s'ha de conèixer aquest projecte de vida. No creiem en coses així ridícules o... No, hi ha un projecte. Alguns de vegades em diran, així s'ha de creure tot? S'ha de creure amb les aparicions de la Mare de Déu a Medjugorje o a Fàtima o a vés a saber on? S'ha de creure amb coses que t'expliquen d'Amèrica o d'una altra banda? No tens per què creure-hi. Jo crec en Jesús. Recordo un comentari amb motiu de tot... Ara hi ha hagut el centenari de Fàtima, no? La setmana passada. Fa 100 anys de les aparicions de la Mare de Déu, aquells 3 pastorets. I el Sant Pare hi ha anat, a motiu del centenari, i ha fet sants en els 2 primers, els 2 petits, que van morir molt jovenets. S'hi ha de creure? Recordo que algú deia, diu, mira, jo no necessito pas que la Mare de Déu es vagi apareixent, anar-me donant petites frases. Ja tinc tot l'Evangeli. No necessito que ho vagin repetint. Penso, home, sí, és una mica descarat, però té raó. Té tota la raó. No hem pas de menester, no necessitem pas altres comunicacions, missatges i misteriosos alguns, que si això, que si allò altre. No. Ja ho tenim a l'Evangeli. L'Evangeli sí que és per mi, doncs, motiu de reflexió i de madurar la meva fe. I la Mare de Déu me l'estimo amb bogeria, però no necessito pas que es vagi apareixent aquí, en allà o més enllà, anar dient frases. Vull dir, vaig fer una mica meva aquesta frase que vaig trobar, no me recordo qui era que feia aquest comentari, en el sentit de que vull ser capaç de raonar el que crec i per què ho crec. Vull ser capaç de raonar el per què de la meva vida, una vida que vull que sigui de veritat de servei, i com això és una aportació positiva al viure, no només meu individual, sinó de la societat amb la qual estic. I és un projecte de vida que precisament perquè l'he anat fent meu, estudiant-lo, perquè l'he anat raonant, veig que és un projecte de vida que comença aquí, no en el futur, però que és molt vàlid per al futur. I és allò que ens deien un dia aquí en la conferència sobre Joan Maragall. Per Joan Maragall, l'eternitat comença ara ja. Comença amb aquests ulls humans, però quan se't cluquin aquests ulls humans, obriu-me en senyor uns de més grans, com diu en el seu càntic espiritual. Jo crec en aquest projecte de vida. És un salt en el buit? Amb alguna cosa potser sí, però hi ha el testimoni d'algú que l'ha viscut molt intensament, Jesús, i d'uns apòstols que ho van viure molt intensament, i dels màrtirs, i de la gent que ha donat la vida per aquest projecte de vida. Per tant, jo penso que hem de ser capaços de donar aquesta, de poder donar per què creus, per què ets cristià, doncs saber-ho donar. Passa que ara jo no sé si la gent se pregunta o no es pregunta aquestes coses, no? La fe, almenys anys enrere, es anava transmetent de generació en generació, quan de veritat hi havia vida familiar, vida de família nombrosa, en el sentit d'haver-hi diverses generacions juntes, d'haver-hi doncs tot un respecte per al que pensaven els avis i els pares, i per tant anava passant la fe d'avis a pares, de pares a fills. S'ha anat debilitant, però això no. S'ha anat debilitant quan doncs hi ha hagut algun moment en què s'ha parlat més de l'obligació que no pas de l'explicació del perquè de les coses. S'ha anat debilitant quan, sense donar gaires explicacions, doncs ha dit, això s'ha de fer així. Clar, llavors surt, i per què? I si el que te diu que ho has de fer-ho no et sap dir per què s'ha de fer, allò és un entra en dubtes i moltes coses, no? Penso, doncs, que d'uns pares poc segurs, evidentment, en sortiran uns fills plens de dubtes. Perquè el nano o la nena el que busca en els seus pares és trobar-hi una fermesa, una solidesa de pensaments i de raonaments i d'accions. Per què ho fas, això? Per què no fem allò altre? D'uns pares poc segurs, doncs, uns fills plens de dubtes. D'uns pares indiferents, d'aquests, oh, no ho sé, tant me fa, això no importa, doncs en surten uns fills sense Déu. Perquè, esclar, com que al pare no li importa, deu ser una fàbula, qualsevol, per entretenir la mainada. D'uns pares sense valors, sense uns valors sòlids, uns valors ferms, en surten uns fills completament presoners per al consum. Perquè si no tens uns valors com per combatre totes les agressions que et venen d'una societat consumista, hi quedes atrapat. I llavors no m'estranya que hi hagi gent sense valor, o inclús que a la televisió surti com una gran cosa un nano que està plorant allà en una cursa de Fórmula 1 perquè el seu líder, doncs, no ha guanyat. I diu, oh, quina cosa, un nano que plora, perquè el seu líder... Per l'amor de Déu, aquests són els valors d'avui dia.
Bé, però al final es va fer la foto, amb el pilot.
Sí, 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 és que ara només vivim per fer fotos, o per sortir a les fotos. I allò que no es pot fotografiar no existeix, quan precisament el que no es pot fotografiar és el més important per les persones. L'amor, la fe, les conviccions, que això no els pots fotografiar. I això és el més important. En canvi, doncs, sí, moltes només viuen per la foto, per la foto. Ai, com quedarà? Ai, que quedi així. Ai, que això. Ja ho estem veient aquests dies de les primeres comunions, com una de les obsessions és sortir bé a la foto. Vaig, valga't Déu. Cal un treball seriós de catequesis, no de doctrina, no de doctrinament, això és així, això, sinó de catequesis. Catequesi és raonar la fe. És comparar la fe amb la vida. Com amb aquesta fe he de comportar-me jo? És posar en solfa el que en teoria un sembla que ha après. Fer un treball seriós de catequesis a totes les edats i en tota classe de feina pastoral, per part dels sacerdots, per part dels diaques, de les catequistes, dels pares, dels laics que estan ficats en moviments. O sigui, cal tot un treball d'aquests, perquè com podràs donar resposta si no ho coneixes? Cal una formació, Una altra cosa que també incideix el senyor bisbe, i aquí hi ha dedicat moltes paraules, és tot el món intel·lectual i artístic. Demana d'alguna manera que els intel·lectuals i els artistes no se n'avergonyeixin de parlar de Déu o de l'espiritualitat. I ells tenen recursos per fer-ho. No només, doncs, en la cosa literària, també, doncs, en tota classe d'obra artística, de pintura, de fotografia, del que sigui. Que no tinguin vergonya de mostrar la seva fe. I l'altra cosa que també ens insinua el senyor bisbe, que no hem de quedar-nos amb una fe així íntima, interior, privada, que és allò que, mira, jo visc per dintre i no me'n preguntis d'això, això és la meva vida. No, no, la vida és per viure-la públicament, i del que tu portis a dintre viuràs a fora. I llanta no n'hi ha un raja, O sigui que cal tenir-ho molt clar. Potser caldrà més formació, altra vegada, doncs, insisteixo jo també en això, per atrevir-se a parlar-ne de la nostra fe. Si no n'estem segurs, no en parlarem. Quan un no està segur d'una cosa, diu, mira, això són coses meves, íntimes, no en vull parlar. Quan un n'està segur, sí que s'atreveix a parlar-ne. Hem d'anar a fermar tota aquesta convicció. Hi ha una frase, el senyor bisbe, no sé, perdó, la treta, que ens l'ha dita, que diu, és que a Catalunya sembla que l'Església sigui l'Església del silenci, de la gent que no parla, de la gent que no manifesta, de la gent que no diu, quina és la seva convicció, la seva fe, la seva manera de viure. No siguem, doncs, una església silenciosa en aquest aspecte. El diumenge passat, i per això no vaig comentar-ho perquè no vaig venir aquí, jo que se'ns va parlar d'un servei molt concret com era el de Càritas, però jo me refereixo més aviat al servei dels capellans o de la gent que està al servei de, diguem-ne, de la parròquia. El diumenge passat sortia una primera lectura en què ens explicava que la primitiva església, els apòstols, es van dedicar a predicar i tot això, i es van trobar desbordats de feina. I van començar a haver-hi crítiques, deien, ah, esclar, quan serviu a les taules, mira, les viudes que són d'aquí de Jerusalem sí que les serviu bé, però les que venen de fora els tracteu malament. I, caram, els apòstols els van dir, malament, no pot ser això, eh? Ha d'haver-hi un servei per tots. Què fan, llavors? Es reuneixen, dialoguen, preguen i escullen 7 homes, així, que tinguin fama de ser persones honrades, perquè siguin els diaques. Diaca vol dir servidor. I aquests 7 homes són els que es posen, els destinen, d'una manera institucional, a servir les taules del menjar. Després veiem que, bueno, que també prediquen i el diaca Felip doncs, converteix a un funcionari de no sé pas quin d'això, el diaca Esteve fa unes predicacions que els altres l'apedreguen i fins a matar-lo, vull dir, també es dediquen al servei de la paraula. El que em va agradar d'aquesta lectura és que, esclar, davant d'una necessitat de l'Església, doncs els que formen l'Església ho enfronten, no s'arronsen d'espatlles i donen passos endavant, eh? I apareix, doncs, el diaconat. Després, amb els anys, va anar quedant com una cosa molt així esmorteïda. Apareixen als primers segles els diaques com col·laboradors directes del bisbe. Després va quedant els diaques com una mena d'escalofó per arribar a capellà. I això és el pas que hem seguit molts de nosaltres, que doncs, acabat els estudis del seminari, vam rebre l'ordenació de diaca. Recordo en Cinsa, aquí a Lloret, després d'haver acabat els estudis, se'l va ordenar de diaca i al cap d'un temps se l'ordena de capellà. Jo aquests en dic diaques de trànsit, perquè no són per quedar-se de diaques, sinó per arribar a capellà. Però en el Concili Vaticà II ja es va contemplar la idea de que poguessin haver-hi diaques permanents. Gent que no va per capellà, sinó que es quedarà de diaca. I, és clar, aquí hi tenen accés persones casades. Persones casades, persones, doncs, així, d'una vida, home, que no sigui una vida més aviat reprovable, sinó que dintre de la comunitat se'ls consideri persones que tenen un treball maco dintre de la parròquia, doncs fem-los diaques, no? I, és clar, i el diaca, llavors, el senyor bisbe, en la setmana passada, deia que és el que ha de solemnament pot administrar el baptisme, distribuir l'Eucaristia, presidir el matrimoni, portar el viàtic als moribunds, proclamar la paraula de Déu, la Sagrada Escriptura, instruir i exhortar el poble, presidir el culte i la pregària dels fidels, presidir els ritus funeraris, sempre que no hi hagi missa, i dedicar-se també a les tasques de caritat i administració. Bé, doncs, aquesta experiència en el nostre bisbat ja té una realitat, són 10 diaques permanents. Potser n'hi ha algun que no conec, encara jo, però la majoria, sí. La majoria són ja gent casada i emmainadada, o jubilats, alguns. N'hi han potser un parell que són solters. I estan fent una feina molt maca. Sobretot hi ha tota la comarca de l'Alt Empordà, on hi baix, on hi ha moltes petites parròquies, i és clar, llavors aquesta gent cuiden d'arribar allà on no arriba el capellà. Per tant, ells presideixen les celebracions dels diumenges, fan els batejos, fan els casaments, fan tota aquesta feina. Això a Missions també ja fa molt de temps que funcionava. Llavors, doncs, aquest camí per arribar al diaconat, Clar, no és com allò del nano que als 12 anys entra en el seminari. És un camí nou. És un camí que surt de la comunitat. I aquí vull comentar un article que va sortir en l'últim número de la revista El Senyal, que és la revista del nostre bisbat de Girona, que a més surt, i entrevisten a un mossèn que ha estat molt, molt en contacte amb les comunitats orientals de l'ortodòxia, coneix l'església greco-catòlica, l'església així, del món ortodoxa, però amb comunió amb Roma. I diu així, és mossèn Joan Solés, diu, a l'església greco-catòlica, com en totes les orientals, el clero regular és majoritàriament casat. Majoritàriament casat. El celibat s'aplica bàsicament en els monjos, els que viuen així com a necuretes o que viuen en comunitat, en un convent. Aquests sí que, esclar, els exigeixen que siguin cèlibes. I llavors diu, d'on te sorgeixen els capellans? Els capellans sorgeixen de les pròpies comunitats. No els han d'anar a buscar fora, no. De la pròpia comunitat. I primer reben la proposta de qui és el seu rector. El rector que els proposa. Se suposa que el rector els coneix bé. Segueixen un procés de formació, però sense deixar la seva feina. Generalment una feina en l'àmbit de les professions liberals. Així arribaran al diaconat. En ser integrats a les parròquies, com a diaques, no? Poden seguir de diaques durant molt temps. Serà després de la mort del rector quan podran ser ordenats. Clar, hem de pensar que els rectors no canvien tant com aquí entre nosaltres, perquè si estan casats tenen família. I per tant, llavors no és moure una persona completament lliure. Per tant, doncs, sembla que el rector ja és una persona molt arrelada en aquell poble i ell mateix doncs, tria a un que sigui diaca. I llavors, quan mor el rector, aquest diaca passa a ser el capellà. El prestigi del prevere és molt alt. I diu, i l'esposa rep una consideració important. Sí, clar, no és només la persona individual del capellà i de la seva dona, l'esposa. Igualment, la conducta familiar ha de ser impecable.
Clar, clar.
Té avantatges, però també té obligacions. Llavors, tu, compte, no, que el que hem triat perquè sigui el que estigui al davant de les nostres pregàries pugui ser un bon exemple per als altres i no que sigui una família doncs, d'armes tomar. Doncs em sembla que aquí ens està dient que si les esglésies orientals segueixen la tradició directament apostòlica, per què no pot ser això també una manera de replantejar-nos avui, en el segle XXI, com arribar a tenir servidors, diaques i capellans a les nostres parròquies? Han de sortir tots del seminari, els capellans? Si no n'hi han, de seminaristes, però feines.
Clar.
Han de ser tots jovenets de 24 anys? Han de ser tots cèlibes? Han de ser tots homes? Aquí deixo aquestes preguntes, jo.
És un replantejament, una refundació gairebé de...
I jo penso que és una prova de que l'Església està viva si sap replantejar-se les coses.
Clar, clar.
I és una prova de que a l'Església hi ha la força de l'Esperit Sant si sap embestir aquestes proves amb valentia i amb decisió, donant raó de per què ho fa.
Doncs amb aquesta constatació i aquesta reflexió es deixa a l'aire, però em sembla que més d'alguna persona important ho prendrà al vol.
A veure, jo m'agrada ajudar la gent a anar pensant.
Així acabem avui aquest espai.
Bé, doncs, bon cap de setmana.
No hem parlat de l'activitat de la parròquia. No sé
va fent. Només dic que demà a la tarda a la Catedral de Girona ordenen un nou diaca.
Sí, exacte.
Però aquest de cares cap al sacerdoci,
Dagoberto.
Sí, és de Colòmbia. Uh-huh. Està per aquí a prop, a Pineda.
Doncs, que no sigui...
Alegrem-nos-en.
Exacte, que no sigui ni dels últims ni... Tot el contrari.
No, tot un exemple de vida.
Mossèn Josep Maria Castellà, bon dia, bon cap de setmana.
Bon dia a tots.